Bueno, i si algú pot pensar que així els nostres llauradors no són combatius, només que sentir esta musiqueta que tenim de fondo, que allà anem, no?, a la batalla. Avui tenim en nosaltres a Víctor Viciedo, president de Alim. Molt bon dia, Víctor.
Molt bon dia, Susana. Molt bon dia a tota l'audiència.
Però també tenim a Santiago Albiol, que ell és un reconegut advocat, jo penso que a més de causes d'aquelles que són ben difícils de tirar avant, no?
Bon dia, pues possiblement, per la meva desgràcia, però bueno, això és com el dia d'Irreductible Segalos, no? Jo que llegia Asterix de xicotet, se me deia quedar la copla, no? I en fi, pues mira, a lluitar, però bueno, també David va guanyar a Goliat, no? Uh-huh. La meva vida això quasi és un sino, però bueno, anem a veure si ho aconseguim.
Víctor, estem en aquell moment en el que ens diuen que sí que tindrem la Nagirus de lo tococcus averiae,
sí.
De lo tococcus averiae, que l'han tingut que portar d'Àfrica. En concret, este matí vostè m'enviava un retall d'un periòdic,
sí.
A un dia que està la biòloga Antonio Soto ja la té a la càmera. Però sí. Diu més coses, a més
sí,
a més, no?
Sí, efectivament. Antonia Soto és la científica que ha estat en Sud-àfrica estudiant a veure quin parasitoide podria portar cap a Espanya.
I entonces, si li parece, decidir... és que me lo ha comentat al principi...
No, ha dit que si ho fem en valencià, és igual.
Seguimos con el idioma, sí, pues sí, adelante, sí. En valenciano.
Bueno, pues esta senyora, que és la que ha portat i ha estudiat el Anagyrus averiae, que és el parasitoide del Otococcus averiae, pues lo que diu en l'article, que és un article firmat per Vicente Lladró, que és un periodista que parla principalment en les províncies d'agricultura i que jo invite a que llisgueu l'article, diu que bueno, pues que estan fent grans avanços, però que queda un llarg camí per recórrer hasta que el Anagyrus averiae siga una realitat i siga efectiu en el camp. Un llarg camí per recórrer significa que en març no serà una solució. Perquè, a més, estan, que és el que jo diria, perquè nosaltres ja te vaig dir que havíem estat parlant en científics i tècnics sobre el tema, i tots ens diem el mateix, de que, bueno, que estàvem fent proves, de que anem a veure si el Anagyrus averiae supera l'hivern, el nostre hivern, no el de l'Impopo en Sud-àfrica, el clar. Nostre hivern, i si supera també les altes temperatures, perquè ja han amollat al principi de l'estiu, a veure si ha superat les altes temperatures de juliol i agost, que potser tampoc ho ha superat. És a dir, el bitxet s'està aclimatant. Entonces, dir els polítics, perquè estem parlant de Llanes, de Mulero, del ministre Planas, dir els polítics que assegurar que sí serà una solució en març, o que confien, jo també confie que el Villarreal guanya la Lliga, però a lo millor no la guanya, i tal. O sea, confiar no és una certesa, i això és el que en la premsa estan posant ells. Confiamos que en marzo el Anagyrus averiae serà una realitat. En realitat, tot això és enganyamos.
Lo que va dir esta cadena
és que els nostres diners.
Sí, lo que van dir esta cadena és que no eren proves, sinó que ja eren soltes i que hi haurien prous Anagyrus per a combatre el que se diu el cotonet de Sud-àfrica.
Molt bé, per això invito a llegir l'article d'avui.
En cas de que vostès desconfien i ens deien i si no li traslladem nosaltres al director territorial, si no tenim prou solta, no tenim prou insectes per a combatre esta plaga, ens deixarien utilitzar el pesticida? Ell va dir que la Comunitat Europea ho té prohibit, per tant ara sí que li preguntem a Santiago Albiol, l'abogat, quina defensa jurídica tenen els llauradors en este punt, en el punt en el que els deixen sense armes per a lluitar.
Bé, a mi m'agrada molt practicar, o sigui, ficar exemples, perquè si me fico jo a parlar de qüestions jurídiques, podríem començar a parlar en llatí i acabaríem no sé com. No, anem a veure, això és molt fàcil. Això és com si hi hagués una cura científicament provada contra el càncer, i vinguera un i diguera, bueno, sí, està científicament provat que el càncer se cura subministrant aquest medicament, però fixe's vostè que té efectes adverts, té efectes secundaris, i escolta, li cau a vostre el monyo, vostè pues, està uns dies inapetent, hi ha alguns dies que té vòmits, hi ha altres dies que se'ls ha marejat, hi ha dies que li agradaria no alçar-se, i doncs pues, nosaltres no podem permetre Una cura efectiva al 100% contra el càncer, perquè, escolta, més vale muerta que senzilla, com va vostè perdre el pèl, més val que perga la vida. Si algú diguera això, vamos, jo crec que el correrien a gorraes directament, vol dir, més val que no ho diguera. Jo, salvant les distàncies, perquè també estem parlant de vides, o sigui, estem parlant de que estem en una situació de risc que pot fer desaparèixer una activitat absolutament, per mi, vamos, a part que és una activitat primària per excel·lència, com és l'agricultura, perquè, mire, en el món podrien haver, els agricultors són imprescindibles, els abogats no. O sigui, el món podria haver un món sense abogats, sense ningú problema, però no podria haver un món sense agricultors. Jo també, per sort de desgràcia, soc fill net, revés net, vamos, tota la meva història a l'agricultura. Jo he sigut agricultor, ho soc encara, soc propietari agrícola, i en fi, jo recordo, per exemple, l'època traumàtica que la gent de certa edat, ens en recordarem, de la tristesa, que en la pràctica suposava la desaparició total de l'agricultura perquè matava els tarongers. En aquell moment, no són estos anys, al final van ser els propis agricultors, com sempre, per variar, qui va aconseguir salvar allò, com simplement canviant els plantons i ficant peu tolerant, i s'ha acabat. No va haver ajuda de les administracions, no va haver ajuda de res, però clar, és que estem parlant de fa 20, 30 anys darrere, 40 anys darrere. Ara sí, per xupar del bote tot el món és bo. Així, especialistes que no han agarrat un lligons en la seva vida, ho darà d'un altre. Jo, per sort o per desgràcia, si estic fart d'algú, agarrar lligons. Hasta certa edat. Només canviar el lligó per la pluma, i no sé si així guanyen o perden. Però tinc aquesta sensibilitat. Entonces, anant a la pregunta i no esquivant-la. Què pot fer un agricultor per defendre la seva vida?
Gràcies per allò de la pregunta, anar a la pregunta no esquivant-la, perquè hi ha gent que és experta en esquivar les preguntes.
Sí, però
en aquest cas vostè ha donat en el clau.
És que, Susana, a vosaltres així me pareix que així calenten molt gaire els polítics, no? I clar, vosaltres quan viuen en un context, en un microclima determinat, doncs diu, jo és que només conegui això, és que només parlen ixos, però n'hi ha vida més allà de la política.
És que hi ha que contestar a la pregunta.
I n'hi ha vida més allà d'aixos entorns, que són prou, en fi, perniciosos. El que pot fer un llaurador, en definitiva, és defendre's. Mire, Susana, un abogat no és res, és un instrument. L'abogat, a vegades la gent, la gran manera, és que aquest abogat, perdone, és que aquest abogat és l'instrument del client. Jo avui puc ser abogat teu i demà puc ser abogat de l'altre. Per què? Perquè soc un mercenari. Defenc el que se van... Ara, hi ha defenses que són més agradables que altres. Jo, com no tinc que estar agraïda a Víctor i a l'associació, a la que també pertenece el meu germà, pertenece jo mateixa, vol dir, i soc llaurador i me sent aixina, doncs, escolta, és com el miocit. Que bon siervo seria si tuviera bon senyor, i en este cas tinc bon senyor, doncs no puc estar més content. I ara no la pregunta. El que té que fer un llaurador és defendre's. L'abogat no és més que l'aixà. O sigui, si l'abogat vol anar a raure, doncs clar, necessitarà l'aixà per raure, però té que voler anar a raure. L'llaurador té que voler defensar-se. I l'instrument és la llei, i el que coneix aixà llei, o hauria de conèixer-la, són més advocats. Jo, el Víctor, que m'ha fet proposar el tema, i m'ho va explicar, perquè és un doctor en la matèria, perquè sap, i només hi ha que sentir-lo. Però la qüestió és, Víctor, però a veure, això que pot ser tan greu, que pot acabar inclús totalment, perquè és perniciós, pot acabar directament en l'agricultura,
n'hi ha un tractament... Però tant en l'ecosistema que tenim, així a la província, ojo,
Bueno, s'ha acabat, o sigui, ja que vinguin els pobres ecologistes i que planten garroferes, no sé, però tindran que plantar-les. De fet, jo crec que el taronger és un arbre, per damunt de tot, i a més, tradicional. Però bueno, això pot suposar acabar en l'agricultura. I li vaig preguntar a Víctor, des del meu desconeixement sobre la matèria, i més val que siga sense saber de l'assumpte, perquè serà que si no tinc que preocupar és perquè no tenim el problema, però potser quan me tinc que preocupar serà massa tard. Víctor, per això n'hi ha una defensa efectiva? O sigui, n'hi ha algun tipus de tractament efectiu o mitjanament efectiu, o que mos dona esperança? I me diu, sí, n'hi ha un producte d'estos que a mi se me trava la llengua si tinguera que repetir, que és eficient al 100%. Sí o no?
Sí, sí.
Perquè jo pregunto, no sé.
El que s'ha vingut gastant és d'ara.
Sí, el que s'ha
vingut gastant és d'ara. I això, se gasta algun lloc? Diu, sí, se gastava habitualment, era des que més se gastava de més, s'ha prohibit, però ha hagut una moratòria, per exemple, Víctor, en Itàlia.
Sí, una moratòria en Itàlia que s'ha hagut concedida.
Però en Espanya no.
Però en Espanya
ningú ha demanat. I ara me pregunto, i per què els nostres... Perquè jo estic segur que els agricultors espanyols som igual que els agricultors italians, estem en igualtat de drets, és que no són iguals, són els polítics. I per què nosaltres hem de tenir pitjors polítics que els italians, que aquells per almenys defenen el seu? Per què nosaltres tenim els polítics... Bueno, això és públic i notori, en dret diem, el que és públic i notori no necessita prova. Doncs bé, de cada polític listo que jo trobi, i mitjanament honraet, n'hi haurà multitud que no ho siguin. I així hi ha una inversió de la càrrega de la prova, per què? Perquè cobren. Així que vinguin així, que traguin el títol, n'hi ha alguns que tenen, l'únic que tenen són etiquetes de dins del mono que se les enmarquen. Doncs que demostren qui són. Així hi ha una inversió de la càrrega de la prova. Així tota la societat sap que el polític és un perill. I el polític és el primer problema, i en aquest cas és evident. O sigui, per què vostès són més burros
rosques polítics italians. Sí, que es falta una cama, es falta un braç, es falten neurones.
Li puc contestar, en este cas, li vam preguntar al director territorial i ell es va dir,
va dir
que sí que l'havien deixat ixe temps perquè ixa fruita se consumiria abans de que entrara en vigor la prohibició, que era quan acabara l'estiu. Per tant, ells van tindre ixe marge, però que després la Comunitat Europea no es deixaria i a tornar a...
O sigui, vol dir que no hi ha disposicions per fer moratòries davant d'una emergència com esta?
Sí.
Mire, la llei no la faig jo, ni la fa Víctor, ni la fa vostè. La fa ixe mateix que piua, o els seus superiors. Uh-huh. Vull dir, si entenem les lleis, a vegades a mi ven al despatx i diuen, és que esta llei... Dic, no, si jo ja sé que és injusta i el jutge també ho sap. Vull dir, però és que la llei no la fem els abogats i no la fan els jutges. Els jutges moltes vegades, els abogats, en tapar-nos el nas, tenim que aplicar la llei. La llei la fan els polítics en el Parlament.
Sí, en este cas el que demanaven els agricultors és que en aquest període de temps, març, abril i maig, es deixaren gastar el
cloropirifos i
només aquests tres mesos per a poder salvar la collita de la temporada que ve. Entonces, nosaltres el que li preguntem a vostè com a abogada és si en cas de que no tinguin aquest insecte, que diuen que serà tan efectiu i que acabarà en el cotonet, ells tenen una defensa jurídica a l'hora de que es deixen gastar ixe pesticida. Si podrien tindre ixa defensa.
Ho acabo d'explicar. Vol dir, el que fa la llei és el polític. I el que no pots dir, mire, és que la llei no mos deixa. Pues si que li pregunten, escolta, per què fa la llei?
Sí, això és el que la llei no mos deixa. N'hi ha arguments jurídics que poden pressionar el polític perquè doni una moratòria en el temps.
Anem a veure, si n'hi ha, en principi, dos maneres de confrontar això en juzgats, en tribunals, en defensa del dret. Una és la que on estiga feta la malesa. O sigui, que és demanar indemnització.
Sí, però enguany ja tenim la malesa feta, no, Víctor?
Sí, hi ha una proporció per igualtat de gent.
I lo que vindrà. Vol dir, però sí, hi ha un remei jurídic, un remei, que no és un remei. Uh-huh. És pues, mira, per
fer és que al final jo crec que demanar... els polítics quan tenen... O sigui, anem a veure. Quan l'administració pública és denunciada i té que pagar, és a dir, si té una multa és quan d'alguna manera s'hi rectifica una actuació que està mal feta, no? Per tant, això és el que li pregunte. Podrien arribar a tindre una compensació econòmica?
Els estic dient que hi ha dos vies jurídiques. Vale. Una és una vegada estigui feta la malesa, produir el dany, demanar una indemnització. Curiosament, les lleis contencioses administratives d'aquest país són molt interessants. T'estan dient que és indemnitzable qualsevol perjudici que se cause per una acció o inacció de l'administració sense necessitat de culpa. Pareix que estigui a fer el passó. Pareix que estigui a fer això. Però entonces, així, però a mi no me pareix una bona solució. N'hi haurà que fer-ho, no n'hi ha més remei. Si no actuen, n'hi haurà que actuar i n'hi haurà que ser indemnitzat. Entonces, estarem parlant, a lo millor, depèn de la malesa d'on arriba, pues, d'un milió d'euros o de 10.000 milions d'euros. Simplement, per això estan les associacions, com la de Víctor i suposa que alguna més n'hi haurà rodant, que n'hi hauria conèixer i en cada poble dirà, vale, afectats, emitint uns pèrits, fer els certificats oportuns, les pericials oportunes, presentar-les en juzgat i ja veuríem de quan estem parlant. I això, per desgràcia, per mi no és la més efectiva, perquè això és una vegada està feta la malesa. Per mi la més efectiva seria la que, de veritat,
evitar-lo.
És la que s'agrada als polítics. I la que més agrada, no té ser la ironia, perquè la ràdio diuen que no se nota la ironia, no? Pues en este cas ha sigut irònicament, quan dic que s'agrada als polítics. I dir, mire, vostè, si no està fent la seva feina, és conscient de lo que no està fent, que no l'està fent, i a més no l'està fent de forma burda i notòria, això té una traducció en dret penal que se diu prevaricació. I que pot ser per acció o per omissió. Entonces, si vostè està advertit, ho sap, i així, tenint una solució efectiva, no l'aplica, i se tiren la pilota a nosaltres, jo l'únic que necessito són noms. Noms. Uh-huh. A veure, qui és el responsable d'això? Per què vostè no ho ha fet? I totes aquestes botilleres o no botilleres o arguments ganduleqüents i tirant-se la pilota d'uns altres, doncs el millor és que li pot fer és explicar a un jutge. Jo l'únic que necessito són indicis clars de criminalitat. Jo i el jutge, òbviament.
Clar.
Jo per presentar una querella, tinc que presentar-la d'una manera no temerària. Doncs necessita un indici mínim de criminalitat, que també el necessita del jutge, i en última instància només hi haurà una condena penal en el cas de que se prove complidament, en proves de càrrec, la culpabilitat. Però pots començar, el que fa falta és un indici. La pregunta que jo llance, és un indici suficient de criminalitat d'algú que té l'obligació de protegir els agricultors, perquè per això està cobrant tots els dies, i té medides per fer-ho, i té instruments per fer-ho, no ho fa, i em dona igual que sigui per acció que per omissió, i està causant un gravíssim perjudici a un element primari i fonamental, així que és l'agricultura, sí o no? Que conteste la gent, que contesten ells mateixa. Entonces, el millor que poden fer és anar-li a explicar-li al jutge. I si el jutge veu que són innocents, virginals, i que porten així la toga blanca de la innocència, pues, a ben segur que serà absolt, inclús seran arxivats les actuacions,
cas...
però si no, pues, han de donar resposta a lo que és propi del seu ofici, que dir, escolta, vostè està fent bé o està fent malament, i això que està fent vostè està fent mal, no sols perquè és tonto, sinó perquè a més té mala fe vostè o té en definitiva dolor. Aquestes són les preguntes que hi ha que plantejar-se. Jo crec que els polítics han d'estar així per servir a la ciutadania i no al revés. Entonces, si no són capaços de servir a la ciutadania en un problema tan greu com és este, pues bueno, tindran que donar explicacions i ja està. Lo fàcil que seria fer la feina, fer les coses ben fetes i ja està. No, no és tan difícil.
Susana, jo volia añadir una cosa. Clar, tu has dit de que ella ha dit el, creo que era Llanes, va dir de que bueno, en Itàlia s'ha aconseguit perquè resulta que estaven dins del plazo i tal. Anem a veure, el plazo del clorpirifos se va acabar concretament en abril. Tota moratòria posterior són decisions polítiques. Les decisions polítiques no són lleis, se poden agarrar sempre. La moratòria se pot donar sempre. En el cas d'Itàlia se va donar per la fruta d'os. El clorpirifos i metilclorpirifos són insecticides de contacte, el qual suposa que el residu se queda en la pell. Tu te pots menjar el raïm en pell, te pots menjar qualsevol fruta d'os en pell, però no te menges mai la taronja en pell. Llavors, n'hi ha molts més motius per haver prorrogat en els cítrics com a decisió política, perquè són decisions polítiques, ahir no n'hi ha res de legal, és una decisió política de prohibir i no donar la moratòria del clorpirifo i metilclorpirifos, luego tot lo demás són romansos, no se poden amparar en que la Unió Europea ho ha prohibit, per algo estan ells, per pressionar la Unió Europea perquè no ho prohibisca o perquè doni la moratòria. I no ho han demanat. Entonces això és molt grave, perquè a més ni siquiera li han demanat a la Unió Europea que siga plaga de quarantena d'acord a lo que diu la llei de sanitat vegetal, que és quan una plaga te ve de fora i té conseqüències graves. Pues ells s'han llevat les mans i ni siquiera han demanat que siga plaga de quarantena, ni plaga d'utilitat pública que ens portaria a tindre indemnitzacions directes.
Això també seria, d'alguna manera... se podria argumentar a l'hora de protegir a l'agricultor, de dir que no s'ha defès a l'agricultor?
Ho està argumentant, Víctor, perfectament. El que, sí. que està dient és exactament el que hi ha que fer. Vull dir, escolta, vostè no ha fet el que tenia que fer. A què espera? No, sí. No és que ha passat el plaç. Clar que ha passat el plaç, està tocant el nas en casa. Vol dir, escolta, això té conseqüències, ho hauria de tindre-les. O sigui, la qüestió bàsica és, mira, si no hi ha problema, no hi haurà, o sigui, si no hi ha problema, no hi haurà acció. Que facin la seva feina, que ho solucionen. Sabem que hi ha una possibilitat directa, que a més no tenim el perquè de saber-ho. Víctor és una eminència en això, però perquè tindrà que saber-ho.
Sí,
o
sigui,
el que té que fer és exigir als que tenen que actuar, que arreglen este desaguisau que pareixer que té fàcil solució immediata. I sí, després sí. Ja que investiguin el que vulguin, els experiments amb les coses del comer gaseosa. Però no, tots així volen que experimentem en el nostre patrimoni. Bueno, pues a la millor de conseqüències, depèn d'ells.
Sí, però entén, Roger Llanés, que diu que ell sí que ho ha demanat, ara mos argumentava això Víctor, i claro, vostè, Santiago, me diu a mi que Víctor és una eminència en quant a saber este tipus de coses i poder argumentar-les, clar. Nosaltres l'entenem i sabem que és una injustícia que mos tiren a terra en tota la província de Castelló tot el que tenim i tot el que han fet els nostres pares. Però jo la pregunta que li faig a vostè és, això davant d'un jutge és un bon argument? Se pot argumentar?
Li acaba de dir antes que tenim dues accions possibles. Una acció reclamatòria de quantitats, que és contenciós administrativa, reclamació de danys, contra l'administració pública, que ahir tenen que demostrar-se el dany i per tant que està feta la malesa. I després hi ha una, que per mi és la més interessant, que és la via penal, demanant conseqüències penals a una actuació de gent que se dedica a, en definitiva, delinquir, a no fer la seva feina fent-ho de forma temerària i maliciosa. Sabem que hi ha una fàcil solució i quan les explicacions no s'entenen, Víctor no les entén, jo en principi m'he sorprenent encara que estigui més ficat en això, jo soc més processalista en aquest sentit. Per això dic que és una eminència, jo crec que tindrà que entrar en matèria i probablement aportar unes pericials i aportar gent que sàpia, perquè jo sé de dret i lo justet, però no sé de qüestions fitosanitàries.
No, jo tampoc.
Bueno, però estàs... Però pareix lògic, però si el que tot el món té clar i ningú dubta és que hi ha un tractament efectiu al 100% per això, i que això no s'efica, és perquè el problema és que, a més, que també la pregunta és la següent, ho comentava antes baix, estàvem comentant amb Víctor, i li dic, mira, Víctor, jo, que no sé si és que soc mal pensat, però un producte que no té tractament assegurat, que va la cosa per damunt, i me dia, sí, és d'una gran multinacional que és poc eficient i molt tòxic. Però com és d'una gran multinacional, que es comença per B i acaba per R, pues, i això sí, tenen lobbies de pressió, doncs, grans farmacèutiques, doncs, claro, com no m'han assia tindre comprat a mi Parlament Europeu, si fa falta. És, i així sí. I l'altre, jo no ho sabia, m'ho acaba de descobrir bé, i t'ho dic, escolta, jo és una intuïció que tinc, i això que tu dius que és l'eficient al 100%, o que diuen els tècnics que és l'eficient al 100%, i això té alguna patent? I això hi ha alguna empresa que has començat per B i acaba per R que tingui alguna patent? I diu, no, i això és genèric, i això és fer una fórmula, un químic, i te la pot vendre qualsevol empresa de fitosanitaris, i se'ns acabó. I dic, ah, dic, pues, escolta, soc mal pensat, però a vegades és mal pensat, ojos que no ven, no? Entonces, claro, n'hi ha coses que n'hi ha que ampliar-les i n'hi ha que abundar, però que a mi, a bote pronto, me criden l'atenció. Dic, i així, per què? Per què l'interès és protegir a multinacionals? Per què l'interès és protegir a lobbies? Per què l'interès és dir, és que no se pot, és que no se pot, és que no se pot, quan l'únic interès tindria que ser defensar de manera efectiva els interessos dels que t'estan votant?
Sí,
o dels teus ciutadans, vol dir, això és la pregunta que jo me faig i m'agradaria que algú la contestara, jo no puc contestar-la.
És que a més entre els arguments que gasten els polítics te diuen que el clorpirifos i metilclorpirifos són els elements que més residus deixen en la fruta, clar, és el més utilitzat, però nosaltres ara este any que no l'hem gastat, hem tingut que gastar ixe producte que és de la Bayer i que és categoria 1A, és dir, és altament tòxic, mentre que el clorpirifos és moderadament tòxic, és dir, això ho diu l'EPA, l'EPA, que és on se registren els fitosanitaris, te diu que és moderadament tòxic.
Això canvi, també és un argument,
els polítics estan dient que és molt tòxic i que a més és el que més residuos té. Anem a veure, és que a partir d'ara que es prohibidixe tindrem residuos dins de la taronja més tòxics, saps? Perquè has prohibit algo que se quedava en la pell i era menys tòxic.
Mira, anem a veure, més fàcil, dit d'una altra manera. Un producte eficient 100% contra el càncer. Prohibit, perquè els efectes secundaris són terrorífics. Però anem a admitir això, que no té efectes provats, que ja veurem que els efectes perniciosos o secundaris són 3 vegades més forts, saps? Però això sí que anem a permetir-lo. I llavors la pregunta és, i per què?
Correcte.
L'únic que jo veig ara és que este és lliure, està en el lliure mercat, com si fos l'ibuprofen o una cosa d'aquestes, i l'altre no, l'altre resulta que té una patent una multinacional, que cobra una pastera per això, que a més és més tòxic i és menys eficient. Ahí no haurien responsabilitats, ahí si n'hi ha la presó hasta la punta hora.
Però ahí també tenen algo a un poder agarrar-se. Clar, el problema que tenen els llauradors és això, o les persones interessades en poder traure la collita l'any que ve, que només volen això, poder tindre la collita l'any que ve. És que és brutal tot això. És també un argument que se pot gastar, és dir, clar, quan sentim que un advocat ens diu totes aquestes coses, pareix que no tenim la sensació de que estem dient coses que no són, no, Víctor?
Sí, correcte, anem a veure.
Perquè
este cas
l'advocat diu, és que li està argumentant, clar, però mire, sap el que passa? Que hasta que no mos ho diu un advocat no mos ho creem.
Pues l'advocat el que diu és que el sentit comú, que a vegades és el menys comú dels sentits, en este cas està a favor dels llauradors, i l'està explicant Víctor, però, perquè pues tenen que renegar del sentit comú. Que va ser bé un xupatintes a contar pel·lícules, a tirar balons fora, i ai, com porta corbata, i parla d'esta manera, doncs mos el tindrem que creure, perquè aquest tros de llaurador que sabrà, però aquest tros de llaurador és el que potser està mobilitzant l'activitat primària que darrere d'això ve tot el dret. I encara que sigui per respecte als nostres pares, als nostres abuelos, si no volem respectar-nos a nosaltres mateixos.
Claro,
i a la nostra pròpia terra. A l'ecologia autèntica, que l'ecologia autèntica és la de l'agricultor, sí, no és la del dominguero que se'n va a volar àguiles.
El tema és que, efectivament, jo me puc llegir la llei de sanitat vegetal i traure les meves conclusions, però aquestes conclusions podrien ser errònies. En canvi, un abogat que entén perfectament tota la terminologia jurídica, doncs ell té clar què és el que diu i té clar quines són les negligències en seguida que han pogut fer els nostres polítics. Negligències que poden tindre o no responsabilitats penals, i això ho sabeu, no jo. Jo només sé que estem ante una injustícia i ante un postureo, que no pare de dir-ho, un postureo ecologista. Perquè el postureo ecologista, que a més és més grave, perquè estem parlant de que en Europa s'està apostant per un projecte que se diu de la granja a la mesa, que consta de lo mateix, prohibir el 50% dels fitosanitaris. Per favor, no prohibisques, dona'm solucions, investiga en I+D, i quan tingues la solució, no te preocupes que jo ja migraré a ella, perquè jo no tinc ningú interès per gastar fitosanitaris, me costen diners i riesgo per la meva salut. Entonces ja migraré jo, tu dona'm solucions, no me prohibisques. Què vol dir això de prohibir un 50% dels fitosanitaris i els altres 50% que se quede, qui són? Els qui diu Santiago, els de Bayer, els de Monsanto, els de DuPont, Anem a veure.
En este cas, l'abogat no havia dit els noms, no sabem per què, però bueno, vostè ens ha dit que està una miqueta més posat. Santiago, una pregunta. I la responsabilitat de que ha contagiat els nostres arbres el no haver articulat bé la llei per a l'entrada d'aquests productes, ahir no podem demanar responsabilitats.
És un tot. És que és el que està passant ara. Per què ha passat? És que tot el mateix és una negligència que podria ser negligència criminal, i només si ho vèrem, de moment n'hi ha que estudiar-ho, però en fi, cada dia que passa més criminal és, perquè això és un delicte que va creixent. Vol dir, ui, és que jo no sabia res, és que això és nou, és la primera vegada. Pot ser, però quan ja estàs avisat, quan t'estan avisant, t'ho estan dient, i tu, no, i seguisses la mateixa, i tanques els ulls, escolta, tanca els ulls quan te vagis a casa i te jubiles, però mentre tu estigues cobrant, per vigilar i per tenir els ulls oberts no els pots tancar.
Perquè és algo que ens ha vingut. Entonces, per
òbviament, no. Imagina't vostè, tot això damunt no és nostre, mos entren així, per què? Perquè tot el que estan fent a l'agricultura d'ací, que mos estan obligant a coses que poden acabar, de fet estan acabant en l'agricultura, resulta que tot el que tu te prohibeixen li ho estan permitint o que ve de fora.
Correcte.
O que ve de fora, i te ho entra, no hi ha ningú control, no hi ha ningú... Mira, jo, que tinc una edat...
En teoria tindrien que tindre un control, però el control que s'ha fet no s'ha fet de forma rigorosa, per lo tant...
I això no té una responsabilitat, entonces...
Claro, o sea,
si en teoria tindria que haver un control, i no s'ha fet aquest control que teòricament tindria que fer-se, què ha passat ahí? Com a mínim una negligència, no?
Què és el que ens demanen a nosaltres per a poder exportar el nostre producte?
No, clar, però sí, és que sí, així que entren el que vulguin i després matrem-nos, perquè amb les normes ferres que els demés es deixarem estar. Això, doncs, matrà bogeria. Jo també li comentava a Víctor l'altre dia, que dic, mira, jo me'n recordo que tinc una edat, i dic, tu saps que hi ha uns bomberos ahí entre Castelló i Villarreal, que hi ha un par de bomberos?
Sí,
I
li deia,
Víctor, tu saps que era això antes? Dic, no, Víctor és un xiquet. I li dic, mira, ahí estava la inspecció provincial de taronges de tota la vida. I ahí, tots els camions, tots, estem parlant de fa 30, 40 anys, vol dir, que no hi ha que inventar res, si ja estava inventat. La qüestió és que, com no interessava la inspecció, la van llevar perquè puguen fer tots els xanxullos que vulguin i tots els interessos entre de lobbies i d'uns i altres, però allà estava la inspecció, no en la província, en tota la regió, no eixia un camió de taronges que no passara per la inspecció, camió per camió, i hi havia uns inspectors, funcionaris públics, que miraven i diuen, a veure, està en el punt de maduració, té el calibre que té, no té cap enfermetat, si té ramet no té serpeta, no té l'altre, o sigui, que està tractat en condicions, i si el camió no ho tenia, no eixia. I això era bo per tots, per què? Perquè ens assegurava que la millor taronja del món que se consumia a Europa era l'espanyola, entre altres coses perquè hi havia una vigilància, una inspecció, tots vivien això, tots contents, i tots rics, venent la taronja a 1.000 pessetes de l'època a la roba, a 1.200, inclús a 1.500 si eren avelates. Saps? Sabeu com està la taronja? I si no anem a quilos, a 20 duros el quilo, inclús a 150 pessetes el quilo. A dir, passem a euros, jo parlo en pessetes perquè era l'època d'esplendor. Hi ha persones que venien la producció de 10 faneques i podien comprar-se un piso.
Sí, sí.
O sea, i estic parlant de fa 30 anys. Vull dir, acabem una davant a barrere. I per què? I on està? O sea, i se plusvalia, ja que ara que està tan ple de comunistes i s'agrada tant parlar de qüestions marxistes, en l'únic que jo estic d'acord amb els marxistes és en el plusvalia. Dir, la producció és que hi ha... ho produeix el que produeix i el que hi ha que veure és qui s'endú aquesta producció. Dic, al final estem igual, qui s'està enduant això? Qui s'està enduant la plusvalia? Pues no sé, si és d'egipcis, és d'Israel, és de Marruecos, que no complixen ninguna medida, ja no fitosanitària, no? Probablement tenen en situació d'esclavitud real els treballadors, sense seguretat social, sense absolutament res. I nosaltres diem, bueno, però com a Alemanya es pot vendre els Mercedes, es pot vendre neveres, aquells, i Espanya és un país que està allà al sur, que és igual que aquells, doncs pues nosaltres vendrem Mercedes i neveres i nosaltres permetirem que ens porten les tomàques i les taronges, que al fi i al cap nosaltres no les fem.
Entonces,
clar, és una qüestió que quasi estructural, però per què? Perquè si el polític el que li interessa és cobrar el sou, tirar-se la pera, anar en corbata i soltar dos frases grandiloquents i alguna vegada han de recordar-se cada 4 anys que el tenen que votar i té que fer alguna promesa i hasta aquí mos llegau, i ja està. Això no és la societat real.
Entonces, aplega ja este punt, que ara imagines la quantitat de gent que està sentint-nos estará contenta, sabrá, ahora con lo que decimos, se habrán venido arriba. Abogado, que en este punto en el que nos trobem, sí, ya hay una defensa real del problema que tenim.
I l'estic dient, hi ha una defensa directa sobre el mal que ja està causat d'avui, per suposo el que s'anirà causant, en més motiu, perquè més advertències n'hi hauran, i després la part que probablement més puga picar aquestes persones i que va dependent en gran medida d'ells. Jo no aconsello ficar una querella demà, però jo aconsello ficar-la si segueixen prenent el pèl, perquè a més és la qüestió bàsica, de la predicació és que tu ho saps, ho veus.
I seguir prenent el pèl en aquest moment, per a vostè si tinguera...
No, seguint prenent el pèl és incurrint en l'il·lícit penal, vol dir, seguint en adoptant una decisió injusta, a saber, bé per acció, o no fer les que tenia que fer, entonces per omissió, i que siga, que és absolutament injusta, sap que és injusta, i a més és burdament injusta, clarament injusta. Això, per això no falta ser jutge, és del sentit comú. Això que estan fent és injust o no és injust? Prohibir el tractament efectiu, és injust o no és injust?
Ara ja ho hem sentit, Víctor. Acabem de sentir que sí, que hi ha una via. Ara, vostè que és president...
Sí, bueno, nosaltres estem en contacte amb ell precisament per veure què és el que fem. Ell de moment ens està aconsellant de que anem enviant escrits a l'administració i que ells vagin responent, per exemple, per què no s'ha declarat plaga de quarantena, per què no s'ha demanat a Europa que se doni la moratòria, seguir demanant aquesta moratòria, perquè és que és una decisió política, és que allí diguen
però que
sí.
Però el que jo me referís, Víctor, o sea,
no se tracta de tancar-se en banda els polítics, o sea, que això no és res que vagi.
Però m'ha plegat un punt, perdó, m'ha plegat un punt que ho teniu tot clar. Hasta quan van a seguir vostès deixant que els prenguin el pèl?
No, nosaltres no anem a deixar que ens prenguin el pèl. El que està clar és que si mentre no tinguem la garantia absoluta de que podem guanyar, nosaltres anem a ser prudents.
I estan esperant a tindre aquesta garantia absoluta, esperant
que... Si jo tinc que donar la garantia a un client absoluta de guanyar un play,
seré jo que l'adoni. Pues potser m'ha expressat mal. Lo que està clar és que tenim que tindre proves. Després veurem aquesta garantia absoluta si és o no és, però de moment tenim que tindre aquestes proves. Aquestes proves, avui dia estan donant-les ja, perquè ara mateix tenim una senyora que és científica, que està dient-nos que no n'hi ha garantia de tindre
ni siquiera que passi l'hivern. Antonia Soto duda que passi l'hivern.
Correcte.
I han anat a Àfrica, l'han agarrat i té les dudes de que este insecte
que s'adapte, que s'aclimate, és dir, que estem provant-ho. Entonces, mentre no n'hi hagi la certesa absoluta de que l'Anagyrus aberiae té que controlar la plaga conforme la cala va controlar la mosca blanca, mentre no vegem que el cotonet estiga desaparegut gràcies a l'Anagyrus aberiae, mos tenen que donar una solució. No pot ser que estiguem esperant a veure si serà veritat o no serà veritat, si tengo la certeza o dejo de tener la certeza.
Per tant, hauran de prendre mesures antes.
Clar que tenen que donar-nos aquesta solució ja, i a partir d'ahí coordinar en nosaltres on s'amolla l'Anagyrus, on no s'amolla, que és el que fem, tal, perquè està clar que a mi també Santiago me diu que l'últim és anar a una solució judicial. Lo millor és plegar acords en ells, seguir pressionant i posar-los.
Sí, però en l'assessorament jurídic, quan vostè parla amb un polític, com està assessorat jurídicament, com que té més raons al seu costat, li ho dic per experiència
pròpia. És que per començar han sigut tan listos i tan sinvergüences, anem a posar la paraula sinvergüenza per davant, de no declarar algo que és tan evident, plaga de quarantena. Entonces, ells ara mateix no tenen ninguna responsabilitat de lo que posa la Llei de Sanitat Vegetal, perquè no és una plaga de quarantena. Quan no n'hi ha ningú exemple més clar d'una plaga de quarantena, mos ve de fora i té unes implicacions econòmiques i medioambientals molt greus.
Víctor, em pensa que ho ha dit claret, esperem a veure, pense que no s'esperaran molt de temps, i que Santiago Albiol, pues ja li ho he dit al començar, són aquelles causes que agarra, que jo me pense que al final és que li agraen. És dir, vostè ha nascut en aquesta forma de ser i serà sempre així.
La diferència, perdó per la brutalitat, però la diferència, sap vostè quina és la diferència entre un masoquista i un imbècil?
No, però il·lustrem.
Que el masoquista alegra.
Santiago Albiol, advocat, moltes gràcies i molt bon dia.
A vostès.
Víctor Viciado, president de Alip, moltes gràcies i molt bon dia per haver estat així.
Molt bon dia, Susana.